Doncs una setmana més és amb naltros el filòleg del Servei d'Assessorament Lingüístic, en Carles Torres. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, com estàs, Pepo?
Content de tenir-te una vegada més aquí. Ja sabeu, Sobreviure al Català, aquest espai sobre la llengua catalana que fem en col·laboració amb el Consell Insular de Formentera. Què mos portes avui, Carles?
Avui hem de dividir la secció en dues seccions, d'acord? Mai millor dit.
Molt bé.
Per començar, perquè ahir va haver una novetat, que és l'inici de la inscripció a les proves oficials que convoca el govern de les Illes Balears, i estan previstes per aquest pròxim gener. Ahir va començar la inscripció i finalitza el dia 20 de novembre. Per tant, tenim aquests dies, des d'ahir fins al 20 de novembre, per apuntar-nos-hi. Si estem interessats a fer un dels nivells, de nivell A2, B1, B2, C1 o C2. El que té de bo això també és que ja sabem les dates d'examen. Per tant, és molt important, perquè jo vull fer l'examen o vull tenir el títol, però tinc un viatge o tinc una cosa imprevist per aquestes dates. Les dates estan recollides en el moment de fer la inscripció, però si trobes que és important, podem fer un comentari sobre aquestes dates.
Fem-ho, sí, no ve d'aquí.
Hem de dividir les proves escrites i orals, és a dir, la persona que estigui apuntada en aquestes proves ha de tenir en compte que necessita 2 dies per fer-les. Mm. Les proves escrites sempre són un dissabte, mm. En aquest cas, el nivell A2 és el 20 de gener, el nivell B1 el 27 de gener, el B2 20 de gener també, com el A2, el C1 el 27 de gener, com el B1, i després tenim que el nivell C2, que és el superior, el 13 de gener, just passat Reis, i el llenguatge administratiu és el 18 de gener, a la tarda en aquest cas. Per tant, en aquest cas no serà un dissabte. I pel que fa a les proves orals, solen ser dimarts o dijous, i l'A2 és el 30 de gener, el B1 és el 3 de febrer, en aquest cas al matí, el B2 l'1 de febrer, el C1 el 6 de febrer i el C2 el 23 de gener.
Perdó, el 6 de febrer era?
El C1, correcte.
I després el C2?
El C2 el 23 de gener.
23 de gener. I llenguatge administratiu no hi és?
No, perquè no té part oral.
D'acord. 23 de gener el C2.
Exacte. Tota aquesta informació, la gent que estigui interessada, la tenim recollida en el web, diguem, del Govern Balear. I, a més, també l'OAC ens ajuda a fer inscripcions per a la gent que estigui interessada i que estigui una mica perduda o que no sàpiga com es fa la inscripció.
La gent que està inscrita als cursos també s'ha d'inscriure a l'examen o automàticament està inscrita als cursos i, per tant, a l'examen?
No, bona pregunta, perquè pots fer un curs sense fer la prova, pots fer la prova sense fer un curs o pots fer les dues coses a la vegada. En aquest sentit, a vegades hi ha una confusió. Els cursos que fem nosaltres, els convocam nosaltres i els organitzem nosaltres i els dissenyem nosaltres. I en aquest cas són gratuïts. Si estàs interessat a fer una prova oficial, ja has de fer la prova que convoca el govern. No són gratuïts, aquestes proves. Mm. I, si vols, ja ara parlant de les inscripcions o de les taxes, i automàticament no estàs apuntat a la prova.
D'acord, si fas... la gent que vagi al curs i vulgui fer l'examen s'ha d'apuntar a l'examen.
Correcte.
Molt bé, el curs és una cosa a part per preparar-te, de fet.
Exacte, que t'ajuda a preparar l'examen, que no és la finalitat en si de fer el curs, perquè el que estàs fent és practicar, aprendre a parlar, aprendre a escriure o practicar, d'acord? I va molt bé per l'examen, però la finalitat del curs és una altra cosa, és l'aprenentatge del català. Mm-hmm. En tot cas, com comentava, hi ha dues taxes, una que és ordinària i una que és reduïda, segons les situacions personals. Ara veurem quines són aquests factors. I l'ordinària també es divideix entre els nivells. El nivell A2, B1 i B2 La taxa són 17 amb 11 cèntims.
Molt bé.
I el seu C2 i LA, 24 amb 29 cèntims.
EA és llenguatge administratiu?
LA, perdó, exacte, llenguatge administratiu.
Quan has dit, perdó?
24 amb 29 cèntims.
Molt bé.
I en aquest cas, el procés de descripció, si un vol fer-ho des de casa, hi ha dues pàgines web que estan habilitades en aquest cas, que una és l'adreça de l'actual Institut d'Estudis Baleàrics, que és iep.caip.cat, iep.caip.cat.
Ja us posarem després en aquest podcast mateix les adreces.
Genial, genial. I allà mateix has de seguir el tràmit i primer, si no has t'has apuntat a cap prova anterior, doncs has d'omplir les dades personals i arriba un moment en què has de fer el tràmit de pagament amb targeta de crèdit i ja està, has apuntat. I el que és molt important és seguir tot el calendari, diguem, que el mateix govern dissenya de cara a veure i comprovar que estàs ben apuntat, perquè a vegades hi ha errors. Abans comentàvem que hi ha circumstàncies, diguem, de tenir dret a una taxa reduïda. S'ha de documentar aquests drets, és a dir, com que n'és jove, família nombrosa, alguna mena de discapacitat, està en situació d'atur, d'acord? Per tant, tot aquestes, diguem, aquest descompte, aquesta taxa reduïda, s'ha de documentar. I en aquest punt, a vegades, ens trobem amb alumnes o gent que vol fer la prova que no fa bé tot el tràmit i, en tot cas, sempre el govern dona temps, un marge, a vegades curt, per esmena. Però hem d'estar molt alerta de saber si ens hem apuntat bé. També és molt important, per exemple, apuntar-se a l'illa que volem fer l'examen.
Sí,
perquè pots apuntar-te a nivell C1 i,
important, això,
i triar per error Mallorca o Eivissa o Menorca.
I t'esperen allà, saps?
Exacte, t'esperen allà i aquí no pots fer-lo perquè no estàs apuntat a les llistes.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, el termini s'acaba el 20 de novembre?
Correcte, 20 de novembre.
Caram.
Sí, una data significativa.
Això mateix. Bé, doncs n'estem al corrent i estigueu pendents del nostre web perquè recollirem tota aquesta informació, ens la corregirà el Carlos per si acas, i la publicarem amb els enllaços pertinents per fer-vos la vida el més fàcil possible.
Genial, i en tot cas sempre el SAL està, diguem, a la disposició de tothom perquè vulgui informar-se'n, o també l'OAC, com a punt d'informació.
El vostre correu electrònic és sal@consell-de-formentera.cat.
Correcte.
Molt bé, també el recollirem. Bé, dit això, més enllà de temes administratius...
Mira, és molt adient perquè aquestes coses que estan dient ara són coses terrestres, veritat?
Sí.
O terrenals. Perquè ara la secció que volem fer és parlar d'algunes paraules caigudes del cel. O sigui, per tant, anant de la terra cap al cel. N'hi ha una que és molt coneguda, que està formada amb el prefix astro, que segur que si ara pregun paraules... que
astronauta.
Perfecte.
Astro, que astrofísic.
Genial. Astròleg, per exemple.
Astròleg, sí.
Astronomia, és a dir, totes aquestes paraules estan formades amb aquest prefix culte, diguem que significa astro, estrella. D'acord?
Un astre, no?
El que passa és que també tenim paraules que estan més simulades. Per exemple, la paraula desastre. La paraula desastre és una paraula que significa, que té, recull aquesta paraula astre, amb el sentit de desgràcia, greu, ruïnosa, gran infortuni o gros infortuni, com diu el diccionari, esdeveniment funest, etc. I el que es suposa que és un desastre és allò que està no acompanyat pels astres. És a dir, també és una figura, una paraula, diguem, molt literària, o molt una frase de dir que els astres t'acompanyin, per exemple. Per tant, quan no hi ha aquesta companyia dels astres, tot esdevé un desastre. En tot cas, una paraula també molt divertida que trobam, que té relació amb el cel i que està una mica simulada, o dissimulada amb les lletres i les paraules, també recull aquesta paraula astre, però en forma petita, és a dir, utilitza el diminutiu d'astre. Quan, per exemple, volem escriure en el teclat o volem fer un incís en una paraula o volem dir que aquesta paraula és errònia, hi ha un símbol que utilitzem, que és l'asterisc.
Sí.
L'asterisc, si te fixes, té la forma, si ara mirem un teclat o el mòbil, té la forma d'una estrella petita. I asterisc, el que significa, és estrella petita. D'aquí ve també el gran personatge francès d'Asterix i Obélix. Vull dir, quan agafa la paraula aquesta, asterisc, ve, és una broma que fa el dibuixant, el guionista, de parlar d'asterisc amb paraula petita, estrella...
Clar, ella és una estrella, de fet és un guerrer gal molt petit.
Correcte.
Molt valent, això sí, molt fort, però petit en comparació sobretot a Obèlix.
Correcte, igual que agafa la paraula Obèlix amb el sentit d'obelisc, però sí. gran, enorme, agafa la paraula aquesta...
No sé que venia d'obès.
Tot ve de la mateixa.
Sí.
D'acord?
Tot ve de la
però
mateixa,
Obelisc sí. recorda més a Obèlix, d'acord?
A més, clar, com que té aquesta mania d'anar amb els menhirs amunt i avall...
Correcte,
no?
Correcte. Doncs fa aquesta, diguem, una petita estrella és un asterisc, o astèrix, i un obelisc és el gran amic que l'acompanya. Una altra paraula que potser no, segur que coneixem, que és cosmos. A més, hi ha sèries i pel·lícules, diguem, que sempre parlen d'aquesta paraula.
Tothom té almenys a la ment Carl Sagan.
Correcte, gran sèrie.
I tant.
Cosmos ens ve del llatí, cosmos, que agafa la paraula del grec, ordre, ornament. I per això que quan veus el cel sembla que tot estigui ordenat, doncs té aquest significat d'univers, d'acord? La paraula, per exemple, ha donat, la paraula cosmos ha donat, per exemple, cosmopolita, en relació de que tot el que veus és el món. Per tant, una persona que és cosmopolita és aquella persona que considera que tot el món és la seva pàtria. D'acord? I està formada per la paraula cosmos, món, i politas, ciutadà, ciutadà del món, que dèiem, d'acord? Una altra paraula que agafa la paraula cosmos i que no és, està com dissimulada és cosmètica, perquè el que fa el cosmos és ordenar, i el que fa la cosmètica moltes vegades és ordenar, agençar o embellir els cabells, quin tingui, la pell, les dents, les ungles, etc. Per tant, tenim dues paraules que estan com amagades.
Caram, i tant! Ens ha sorprès aquest origen de la paraula cosmètica, eh?
Una que és més coneguda, però que quan la fem servir tampoc potser ho perdem el referent, que és llunàtic, llunàtica. Evidentment, una persona llunàtic, llunàtica és aquella persona que subjecta a les influències de la lluna, d'acord? Especialment d'humor variable que ve a raus, és a dir, ve de forma irregular. Però ara que parlem de la lluna, tenim una paraula que potser coneixem l'origen, perquè està molt, diguem, és molt recurrent, d'aquesta pasta francesa, de pasta de full, amb pasta preparada amb llevat, farina, llet i mantega, que és el croissant.
Ah, sí.
D'acord? Croissant té aquesta forma de mitja lluna. Mm. D'acord? I es diu que és arran de...
Un setge, no?
Sí, em sembla que va ser... El pastís francès imita un altre pastís que és de Viena, que es va fer en commemoració una victòria contra l'imperi turc, d'acord? I que fan aquesta mitja lluna.
Sí.
Però el que significa croissant realment és creixent, és a dir, el que nosaltres ens menjam
és un creixent.
Exacte, de la lluna, perquè té aquesta forma, d'acord? I ara parlant d'aquesta paraula de lluna, croissant, ve el que a tu t'agrada molt, que és un examen sorpresa.
Ah? Com? No, no, per favor. Vinga, va, som-hi, a bona cara.
Sí, m'agrada, ànim.
Vinga.
Recuperem la idea de lluna, d'acord? I en català tenim una paraula que és lunar, d'acord? Que és correcte en uns casos, no sempre és correcte.
Un lunar, allò que diríem una mancha, no? Una taca.
D'acord. Sí. És a dir, el que vull preguntar és com s'aplica aquest en castellà lunar en català. Quina paraula és l'adequada, d'acord?
Tinc opcions o m'ho he de treure de la màniga?
Evidentment, com que t'estim molt, t'ho has de treure de la màniga, d'acord?
Molt bé.
Per exemple, en castellà lunar, en la pell, en català com es diu? Anaves bé, ho has de dir.
Una piga.
Una piga.
Molt bé.
En un dibuix.
En un dibuix, una taca.
Sí. Podria ser de forma figurada, una taca, molt bé, una màcula.
Ah, una, clar.
D'acord? Estava acabant ja l'examen. La frase, per exemple, vestida de lunares. Com seria en català? Seria un vestit?
Sí, sí.
Seria aquesta forma?
Doncs... jo diria vestit de sevillana.
Molt bona opció, però suposo que a Andalusia hi ha molts vestits que no són de sevillana i que també... En català tenim l'opció de llunes.
Vestit de llunes.
Clapejat.
Clapejat.
De clapa. Pics. Et sona aquesta expressió de pics? És a dir, aquesta figura esfèrica...
Sí, no, jo el pic el relaciono més a una cosa que punxa, no?
D'acord, d'acord. O de rodonetes, en català tenim
també,
aquesta opció.
També, rodonetes.
Tenim clapejat, un vestit clapejat, de llunes, de sabianes, és molt divertit, de pics, de rodonetes o de piquets. La qüestió és que lunar, en català, només és correcte quan fa referència a la lluna.
Ah, clar.
Diguem, per exemple...
L'esfera lunar.
Correcte. El... O un vehicle lunar.
Sí.
El típic de les pel·lícules.
Molt bé, doncs fins aquí aquesta nova edició de Sobreviure al Català. Com sempre, Carles Torres, moltíssimes gràcies. Estigueu tranquils aquells que us voleu apuntar o voleu assistir a aquests exàmens de nivell de català del mes de gener i febrer, perquè ara us resumirem tota aquesta informació i us la publicarem ben mastegadeta perquè ho tingueu tot ben a la mà. Moltíssimes gràcies, Carles Torres, que tinguis un feliç dimecres.
A vosaltres, igualment.